Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Dona gràcies. Bon vespre i benvinguts al programa 2459 del Crepuscle Encén Estels. Encetam setmana, avui és dilluns, dia 7 de juny. Tindrem primer diferents propostes. Recordarem alguns actes, alguns esdeveniments que tindran lloc properament i recordarem activitats teatrals i d'altres coses. I també, a la segona part, tindrem conversa amb Assumpció Cortés. Ella acaba de publicar, Lleonard Montaner, de reeditar, quasi bé podríem dir, un llibre titulat Gratitud, acompanyar a la malaltia i a la mort. D'això d'aquí surt la frase que hem emprat al principi del programa, donar gràcies. Amb Assumpció Cortés i amb la conversa, escoltarem també la música que ella ha triat. Benvinguts, doncs, al programa 1359 del Crepuscle que feim en aquesta casa, a Ona Mediterrània. Tots els programes anteriors han estat produïts per na Maria Moreno i, des de fa un temps, tècnicament controlats per en Pau Mas. Dèiem que volíem encetar recomanant algunes propostes de tot tipus, teatrals, musicals, de tot tipus que tindran lloc properament a Mallorca. Saludam a Josep Ramon Cerdà, ell és el director del Teatre Principal. Bon vespre, Josep Ramon.
Hola, bon vespre.
Gràcies per atendre'ns. Avui, de matí, heu presentat Fila 1, amb la seva segona edició. La primera va ser postpandèmica, aquesta segona també és postpandèmica, però una mica més, diguem-ne, oberta, no? Aleshores, mos podries dir quatre trets del que creus d'aquesta programació?
Bé, intentem que sigui una programació una mica especial, una mica diferent del que el públic pot veure durant la temporada normal del Teatre Principal, perquè per això és un festival, és a dir, ha de ser un esdeveniment una mica especial. En aquest sentit, intentem atreure artistes internacionals, en aquest cas, per exemple, Omar Portuondo o Peter Brook, que no, clar, normalment aprofitam que estan de gira per altres festivals europeus i així és una manera de poder-los dur a Palma. A més, això fa que sigui una relació que pugui ser tractada tant per els habitants de Mallorca com per visitants que puguin ser durant l'estiu aquí. I a la vegada això intentant complementar-ho amb produccions pròpies, que en aquest cas, per exemple, fem una producció pròpia d'una òpera de petit format, més que de petit format, d'una òpera breu, que és La Serva Padrona, o bé la coproducció del darrer espectacle de Pet Tossà, que en aquest cas és coproduït a mitges entre el Teatre Principal de Palma i Festival Grec de Barcelona.
Perquè quines línies? Hi ha un motiu temàtic? Hi ha una línia conductora? Com ha estat programar el festival?
No, en realitat, l'idea de programar el festival va venir del fet de que pensàvem que faltava oferta escènica i musical a Palma durant els mesos d'estiu. Ara pot ser això ha canviat una mica, i ara la gent s'anima més a programar una mica més d'estiu, però fa dos anys semblava que quan s'acabava el mes de juny desapareixia tota l'oferta cultural a Mallorca en general, excepte que quedava lligada a les festes dels pobles o a les festes populars, o que se feien al carrer, diríem, o al concert a l'aire lliure, però la programació dins d'una sala, i per tant programació teatral, programació de dansa i en moltes cases musicals, quedava reduïda en això. I pensàvem que hi havia públic, hi ha públic per una programació diferent, és a dir, el públic que manté el seu costum d'anar al teatre o d'anar a veure l'òpera o d'anar a veure un concert, el mateix que ho pot fer en Sivan també ho faria en l'estiu. I ho vàrem provar l'any passat també en l'excusa, entre cometes, que hi havia molts espectacles que havíem hagut d'ajornar durant la pandèmia i, per tant, els havíem de reprogramar. I vàrem intentar fer una programació en els plats forts, diríem, d'aquelles coses que havíem hagut d'ajornar, i va funcionar molt bé l'any passat. L'any passat va ser el mes d'agost, i enguany hem provat de fer-ho a juliol, perquè pensant que pot funcionar millor perquè els altres festivals europeus o Espanya en molts casos són el juliol, i per això anava millor per aconseguir aquesta combinació d'artistes. I a més també per calendari intern del teatre també va haver fet descans el mes d'agost abans de reprendre la temporada del mes de setembre.
Realment, mirant la programació, realment és esplèndida, teniu tota una cerca, ara analitzarem una mica un parell de noms, però em sorprèn la joventut d'en Irene Mas a l'òpera i la veterania, per dir-ho d'alguna manera, d'Omara Portobondo, que fa la seva gira des 90 anys. Vull dir, aquí tindrem un ventall d'edats realment ample.
Sí, forma part d'aquesta línia que duim a tema de l'estat principal, que és d'intentar que serveixi de trampolí també en el talent jove de les Illes Balears. I això és una mostra, és a dir, posant en aquests artistes de lírica com Anna Cuellar, per exemple, com a directora d'escena, o en Bernat Kegles, que també dirigirà la seva orquestra, o en Irene Mas, clar, posant-les en la mateixa programació en Omara Portobondo o en Peter Brook, estan també pujant-los a un pedestal que esperem que serveixi per millorar la seva projecció i el coneixement que en pugui tenir el públic en general d'aquests artistes.
En total són 9 propostes, no?
Exactament, sí.
I agafau música de diferents tipus, perquè hi ha el rock and prest, hi ha òpera, hi ha teatre, perquè teniu fins i tot una espècie de dansa, circ, hi ha coses molt, molt... Jo ja anar-me'n d'aquí, ja demà de matí, el que vull ja reservar entrades, perquè, perquè realment hi ha una sèrie d'espectacles que no mos poden perdre. Podríem...
I també intentam, clar, com que és difícil que una mateixa persona vengui a veure els nous espectacles, i per això també intentam adreçar-nos a perfils diferents de públic, però sempre en la condició diguem que siguin coses molt atractives.
Diguem, a Pintura podrien dir els títols dels nous, els nous espectacles per ordre cronològic, sense entrar massa detalls de cada un, però perquè la gent vegi què és el que tenim. Començau dia 2 de juliol, no?
Exactament, sí. Això m'hauràs d'ajudar perquè ara m'ha dit no tinc el programa de l'any.
D'acord.
I estic en lloc que no el puc consultar.
Sí, t'ajudaré. Dia 2, espero que ho cerc també, perquè ho he de trobar jo també. I bé, repetim. Teniu de dia 2 de juliol, hi ha setmanes que teniu dos espectacles, hi ha setmanes que en tenim tres, però vaja, tota una sèrie de coses que ara ja tenc aquí el document que fila 1, un moment, que l'estic obrint, coses des directe que dèiem. Mira, dia 2, un homenatge, una espècie d'homenatge a Frank Zappa a través del grup d'en Perico Sant Beat.
Aquest espectacle havia de formar part, de fet, del Festival de Jazz de Palma, el que passa que no se va poder fer quan estava programat el mes de gener, perquè recordeu que aquestes restriccions eren més dures en aquell moment i se van poder anul·lar molts actes i volien mantenir el compromís i pel perfil d'aquest concert pensaven que perfectament podia ser el concert d'inauguració de Fila 1.
Serà aquesta una mica d'homenatge en aquell grandíssim músic de Baltimore que va morir farà 17 anys, el proper desembre, a Los Angeles. Això serà dia 2 de juliol. Sí. Dia 3 teniu a Rock and Press, en Gavi Rodes, en Miquel Massutí, en Carles Garrido, una sèrie de gent que faran aquelles coses que s'havien fet fa anys quan se varen crear, que és aquella manera de fer rock, però en salicient de que tots són periodistes. Per tant, era seria com un rock denúncia, no?
Exactament.
Ells fan una obra, o fan un espectacle titulat El último ensayo,
Sí. Sí, sí. Volíem, Rock and Press feia algun des que tenien ganes de fer un concert de reaparició i pensaven que també era un punt diferent dins del festival, el fet de que treballessin l'escenari i la gent pogués tornar a veure després de tant d'anys que fa que no toquen. És veritat que és una proposta més iconoclasta, més gamberra, i pensam, però també té molt de carinyo, perquè és un grup que molta gent l'espera. És curiós perquè aquests darrers dies ens han estat demanant molta gent quan se posen a la banda de les entrades, perquè realment hi ha un públic nombrós que els vol tornar a veure.
Per cert, quan se posen a la banda de les entrades del festival?
Avui de matí mateix s'han posat, vull dir, ara ja sona a la pàgina web.
Després tenim, dia 8, Peter Brook preparant
Exactament.
La Tempestat, la darrera obra de Shakespeare, no? Això serà
Exactament.
També una meravella.
Sí, per això és un autèntic esdeveniment que vengui la companyia de Peter Brook, que no ha estat mai a Mallorca més. Jo record que de vegades se cita quan se parla del Festival Internacional de Teatre dels anys 80 i 90 a Palmes, se cita la vinguda de Tadeusz Kantor o de Dario Fo. Jo penso que vengui Peter Brook està en aquesta alçada.
Sí,
és a dir, ara
sí.
Mateix jo crec que és el geni viu de més prestigi en el món de les arts escèniques que hi ha ara mateix en el món.
I ell farà aquesta versió una mica de cambra, però també suposo que molt suggerent, de la Tempestat de Shakespeare.
Sí, és un espectacle que no és una versió, diguem així, completa en tots els personatges de molt d'actors, sinó que és més com una reflexió sobre la tempesta, és com la visió de Peter Brook sobre la tempesta.
Després tenim el dia 16 la companyia Sharon Friedman, que és una companyia que està estable de moment en el Teatre Francisco Raval, prop de Madrid, i mos farà un espectacle titulat Dosis de Paraíso, una espècie d'exploració sobre l'amor.
És un prestigiós coreògraf israelià que fa algun temps que té residència a Espanya i fa uns espectacles realment espectaculars en quant a tècnica i en quant a contingut. I han tingut l'oportunitat i han volgut tenir-lo aquí a Palma.
I dia 18, de Maria Alma Bonet, un altre plat fort.
Exactament. També és un concert que potser s'hagués pogut fer abans, perquè el disc de presentació de Maria Alma Bonet se va presentar fa un parell de mesos, però volien trobar un lloc, un moment adequat a la magnitud d'aquest concert. I en temporada era complicat trobar-ho i vàrem pensar que era millor esperar fins a en el festival, la qual cosa ho programen conjuntament amb el cicle de la Lluna Envers que organitza Mallorca Literària, la Fundació Mallorca Literària, i serà, jo crec, un dels concerts d'estrella també.
I després tenim dos dies, se podrà veure durant dos dies, La Serva Padrona de Pergolesi, una producció d'una òpera, el que deies tu, no de petit format, sinó una obra breu, dura tres quarts d'hora.
Exactament, sí. En aquest cas, a més, jo estic molt content perquè hem aconseguit lligar una coproducció d'òpera entre Mallorca i Menorca, on intervenen dues orquestres, l'Orquestra de Cambra de Menorca i l'Orquestra de Cambra de Mallorca, en la coproducció de dos teatres, el Teatre del Born de Ciutadella i el Teatre Principal de Palma, i a més tindrà un format canviant, perquè en les funcions que faran a l'estrena Ciutadella i després aquí durant el festival, el director de l'orquestra serà en Andrés Salado, però després aquesta peça està pensada perquè circuli per teatres de Mallorca i llavors ja ho farà en l'Orquestra de Cambra de Mallorca i en la direcció d'en Bernat Quecs.
Que també és un...
Suposa això, donar l'oportunitat d'una direcció, d'una producció de gran, diríem, Anna Cuellar, que és una directora molt jove, que ha fet d'ajudant de direcció i ha treballat ja a les òperes principals, és mallorquina, però ha estudiat a Alemanya, normalment resideix a Berlín, i és la manera de donar-li una sempenteta i de potenciar-la, diríem, dins un espectacle de format més gran.
Després, el dia 25, tenim Nomara Portuondo, que ja l'han citat abans, i el dia 29, una col·laboració amb el Festival Grec de Barcelona, l'espectacle aquell que tu deies d'en Pep Tosà, sobre Pessoa, no?
Sí, sí, sí. En aquest cas, bé, és un és un espectacle en seu format que darrerament fa pet o sac, basant-se en una figura literària normalment, i que protagonitza ell, i a la vegada s'envolta d'altres creadors, en aquest cas en Tomeu Gomé com a artista de circ i en Joana Gomila com a música, per elaborar una proposta multidisciplinar on els diferents llenguatges se combinen meravellosament per arribar això a cotes poètiques molt, molt elevades. I en aquest cas, tractant-se de Pessoa, encara més. Com dius, és una coproducció entre Festival Gret de Barcelona, on se veurà primer, i després anirà a temporada alta, també, després d'haver passat per Palma.
I després, ja, per tancar el dia 30 de juliol, un cara a cara entre Quique González i Toni Brunat. Dos guitarristes...
I en aquest cas també és una col·laboració amb una altra programació, que és la programació del claustre de Menorca. Perquè com fem en altres ocasions i col·laborant també, intentant que l'Art Principal de Palma col·labori en la mesura del possible en cicles i festivals que ja existeixen, en aquest cas també estiram el braç cap a Menorca per fer aquesta programació conjunta.
Teniu entrades molt econòmiques, des de 8 euros... fins a dos espectacles que les entrades crec que són a 45, per la resta se moven entre 25 i 35 euros les més cares. Per tant...
Sí, i a més també hi ha abonaments, a partir de tres espectacles hi ha abonaments amb un 30% de descompte i a partir de sis espectacles amb un 50% de descompte.
Imagina't. Josep Ramon, crec que serà un èxit aquest festival. Fila 1 comença dia 2 de juliol, però ja feis vies a cercar entrades als nostres oients, perquè realment seran molt cercades. Jo crec que tindreu un sold out tot aquest temps.
Segur que alguns espectacles que sobretot s'acabaran d'entrades aviat. Per això, confiem igualment, de moment hem augmentat, tal com ens permet ara la normativa sanitària, fins al 66% de... desaforament, però podria ser, nosaltres confiem que encara d'aquí a sud de juliol hi pugui haver canvi de la normativa sanitària, de manera que se pot augmentar una mica desaforament. Així ja
ho diuen. Gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquest projecte.
Moltes gràcies.
I també per el projecte editorial, que vaig veure que a la Fira del Llibre signàveu exemplars del còmic sobre el Mac.
També, sí. No té res a veure una cosa en salsa.
No, però bé.
Això dels còmics, sí, és una cosa que ve de més enrere i és un projecte que hem estat treballant llargament amb Josep Mendiola com a dibuixant. I la veritat és que estem molt contents, perquè ara és quan comença a arribar al públic i és quan començam a rebre reaccions, i la veritat és que és molt agradable també.
Josep Ramon, moltíssimes de gràcies. Bona nit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad. Más que nada has sabido dar. Amaneces mi despertar. Mis secretos los guardas también. Mi aire, mi respiro. Eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero. Porque me has querido y te quiero. Hay tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien. Toca tocas fondo y vuelves a empezar. Hay que acomodarse a tu sabio vaivén. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Hay tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Mi hay de nadie,
mi universo, ya tenerte es mi suerte. Dime qué otra cosa te debo, que en mi alma te llevo.
Y siempre te voy a amar.
Ara a Portobondo, que ho comentàvem fa un moment en Josep Ramon Cerdà, l'atendrem el proper mes de juliol aquí a Palma, en el teatre principal dins aquest cicle de Fila 1. Feim una petita pausa i després entrarem a parlar de més temes, sempre amb la cultura com a fons temàtic.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Fins dimecres 9 de juny, Eroski, meló gàlia sense ou, 1,29 euros al quilo. Pitera de pollastre al tall o amb safata a 3,99 euros al quilo. Xua de porc al tall a 4,99 euros al quilo. I pernil cuit extra en el seu suc El Pozo, el tall, a 7,95 euros al quilo. Supermercats Eroski, ara més que mai amb tu. A Eroski millorem els preus, des de la pitera d'endiot tendre fins al bolquers per cuidar del teu nadó amb tota la tendresa. A Eroski millorem el preu de centenars de productes de la nostra marca pròpia per facilitar l'estalvi amb qualitat de totes les famílies. Eroski, amb tu.
Les Illes Balears són nostres i ara, amb el bonus turístic per a residents, a la fi poden gaudir-les de Veïnou. Viatjarem a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Govern de les Illes Balears. Tota la informació a bonusturistic.illesbalears.travel. Ja estarem bé.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Botiga Rural Son Couleies vos ofereix pa fet en el forn de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, porcelleta, xot i pollastres fets en el forn de llenya. Tenim obert dilluns de 8 a 3, de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8, dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Mos trobaràs en el carrer de Nolesa 135 de la Cabaneta, Marratxí. El nostre telèfon és 971 79 72 43.
Som divendres, volem riure. Si creus que ets divertit, que expliques els millors acudits de la història o que fas unes imitacions immillorables, participa al concurs de monòlegs Fem l'humor. Fes-nos riure amb el teu monòleg i guanya el gran premi a la gran final. No, això no és cap broma. Més informació a onamediterrania.cat i a somdivendres.com. El Som Divendres, Fem l'humor.
Si voleu escoltar rock and roll, pop, folk, country, punk, reggae, música experimental, new wave, música escolta Copinya de Volta Verda, un repàs conscienciós i vertiginós a la música del segle XX. Cada dilluns, dijous, dimarts i dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ona Mediterrània.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Recomanació que volen fer és que encara hi sou atents a visitar la Fira del Llibre. Tota aquesta setmana el Passeig del Born, ben retrobat el Passeig del Born per aquesta festa dels llibres. Per tant, des d'aquí el que han de fer és recomanar que visiteu la Fira del Llibre. Com també recomanar quan el mes de juliol vengui o se presenti a Palma la producció aquesta de la Serva Padrona, aquesta obra de teatre, aquesta òpera que està dins aquest festival Fila 1, que fa una estona parlàvem d'aquest festival amb Josep Ramon Cerdà, director del Teatre Principal. Per tant, abans d'entrar en temps d'entrevistes, si vos sembla, i després d'aquesta recomanació de visitar la Fira del Llibre fins diumenge, teniu temps, què vos sembla si escoltam una miqueta de Serva Padrona, Pergolesi en estat pur, i després ja tot d'una, temps de conversa. Sti zozo, figlio, zozo, anunciàvem al principi del programa, la conversa reposada en aquesta secció, l'hora dels selenites, avui és amb Assumpció Cortés. Bon vespre, senyora Cortés.
Hola, bon vespre, Pere.
Que acaba de, millor diríem, reeditar un llibre titulat Gratitud, acompanyar a la malaltia i a la mort. Un llibre que jo tenc aquí a les mans, és un llibre magnífic, que ha reeditat Leonard Muntaner, perquè la primera edició d'aquest llibre, tot i que no va ser a dins l'editorial de Leonard Muntaner, però sí que se va fer fa una sèrie d'anys. Amb Assumpció parlarem d'aquest llibre, del concepte de gratitud, però com sempre demanam als nostres convidats que facin una tria musical per acompanyar la conversa. La nostra convidada d'avui, Assumpció Cortés, ha triat per començar My Song de Kate Jarrett, que escoltam un compassos i després li demanarem que justifiqui aquesta tria. Per què aquesta tria? Per què Jarrett, per començar?
Perdona una cosa, te sento entretallat i me sento a mi quan t'estic xerrant.
No, deia, per què Kate Jarrett, per encetar aquesta conversa?
Bé, mira, aquesta cançó, i en Kate Jarrett en general, va ser que quan me'l van conèixer, varen coincidir, diguéssim, en què m'agradava aquesta persona i que justament hi havia hagut un concert a l'Auditori en aquell moment. Feia un mes o així, i que ell no s'hi havia anat i jo no hi havia anat. Però bé, varen comentar que sempre pogut anar junts i això. I després teníem que era CLP, que se deia en aquell moment, de vinil, i el sentien sovint. I sempre, és una cançó que sempre m'ha agradat i d'escoltar i encara m'agrada molt.
Hauríem de posar amb antecedents als nostres oients, quan t'has dit la persona que tu xerres era la que va ser la teva parella durant una sèrie d'anys, no?
Sí, durant més de 30 anys, sí.
I a la qual tu dediques a la seva memòria aquest llibre que has titulat Gratitud, acompanyant la malaltia i la mort. Com surt la idea de fer aquest escrit? És una...
Com surt?
Sí. Vol ser una mica de teràpia personal o és una manera de donar a entendre a l'altra gent com se pot diguem, viure aquestes situacions? Per què aquest llibre?
Mira, és una mica tot. O sigui, va començar... ja no va començar pensant que escrivia un llibre. Va començar un poc com una expressió meva que normalment... sempre m'havia passat, diguéssim, que quan tinc un problema o vull aclarir-me jo internament, això me posa a escriure, me surt de manera natural. I durant la malaltia jo havia anat prenent notes perquè una mica perquè tens la sensació de que allò és una cosa important, que se te'n vas tens i que vols com a retenir alguna cosa, però també perquè van tenir un acompanyament molt especial de persones molt sàvies i que mos varen ajudar molt. Nosaltres també duíem un bagatge d'haver estat fent meditació zen i tot això era com un repte, diguéssim, davant tota la nostra filosofia de vida. I jo vaig fer la primera, o sigui, vaig fer després, com una... vaig anar apuntant notes també del que aquestes persones mos aportaven. I després, a partir d'aquestes notes, vaig anar com a revivint tot el procés. I realment va ser un procés molt ric, que vàrem viure, evidentment, com tothom, amb dolor i amb tristesa, però que al mateix temps també hi havia una sensació de, com de plenitud, d'alegria, no sé molt com dir-ho. I dins d'aquest procés, i després quan havia escrit tot això, ho vaig rellegir, ho vaig anar polint una mica, perquè primer escrivia així, d'esclar, diguéssim, de qualsevol manera, i després ho va passar més fills, i persones així que havien estat molt a prop nostre. I me varen dir que els havia agradat molt, i això. I jo, per continuar escrivint, perquè m'anava molt bé, vaig escriure un poc, això seria la part central del llibre, o que és la part de la malaltia, i vaig escriure una primera part que era un poc qui érem nosaltres, no? Perquè, per introduir una mica per què reaccionàvem d'una manera, quines coses havíem anat fent durant la nostra vida i això. I després vaig escriure la darrera part, que és la del dol, la del meu dol, que va ser com a més difícil perquè em van tirar enrere i se mescla moltes emocions, moltes sensacions, i és difícil com estructurar-ho, però bé, finalment va quedar estructurat. I quan ho va tenir tot, na Berta, que és una mestra de zen, que conec també des de fa quasi 30 anys, que viu a Barcelona, i que ve a Mallorca a fer cursos de meditació, i que jo vaig amb ella, i Macià també hi anava, me va dir que havia agradat molt, i com que ella té una associació que de vegades publiquen llibres o produeixen llibres, me va proposar de publicar-ho. I jo en principi vaig dir, això no ho ha de llegir tanta gent, perquè això és una cosa meva. Però després és això que dic, bé, si la cosa ha vengut, serà per poca cosa, i és igual, el mateix, al final tots estan fets de la mateixa pasta, i ho vam publicar.
Has fet de ser una persona que fa anys que fas meditació, que fas zen, tot això es nota dins el llibre, jo ho puc constar perquè he tingut ocasió de llegir-lo. Hi ha tot un tarannà, diguem-ne, espiritual, no? Que no vol dir religiós, hi ha un tarannà espiritual dins tot aquest llibre. Tu ets conscient, no, d'això?
Sí, sí, som conscients de que realment vàrem anar fent un procés vital, i després estem de la malaltia. O sigui, jo realment, com més o manco tothom, va rebre una educació religiosa molt clàssica i ho va rebutjar totalment. Vaig fugir. Jo no volia saber res de qüestions de religió i sobretot del cristianisme. Però això per jo va ser tot un descobriment, perquè no és una qüestió de teories i de dogmes i de prohibicions i de coses d'aquestes, sinó que és simplement anar mirant cap endavins, apartar una mica tot el que se pugui, vaja, és el que és el pensament, com ho has estat el bon dia, com a bombardejant en coses o positives o negatives, però en desitjos, en històries que molt se compliquen moltes vegades la vida, en retrets, en, jo què sé, en el passat, en el futur, amb pors, deixar aparcat això i contactar amb la respiració com a manera de subjectar-te a qualque cosa i concentrar-te i estar atent a el que va passant i deixar-ho passar. I això, inexplicablement, diguéssim, fa que va fent com un... que si ja diuen un pozo, ara no sé com dir-ho en català, que va quedant i te va donant una manera de reaccionar i de veure les coses diferent i més tranquil·la.
A part de diguem-ne, d'una reflexió personal, fins i tot una espècie de teràpia personal, que podríem parlar, que també que hi ha una mica de teràpia, pens, no? Vull dir, una manera de tu mateixa anar creixent en base en aquests fets que te'n varen anar passant. Podríem dir que hi ha també una mica de teràpia personal?
Sí, sí, sí. Jo crec que davant la mort i la malaltia és un moment en què ens trobem com a despullats, diguéssim, davant la vida. I que tot el que nosaltres donàvem importància deixa de tenir tanta importància. Se ens cauen molt la nostra escala de valors i com que fugen les tonteries, no? I a partir d'aquí... Si realment ho t'hi enfrontes, perquè a vegades també pots no voler, o sigui, tens de davant, però no ho vols veure molt, en fuig o el que sigui. si t'enfrontes, és realment, vull dir, si la meditació t'ajuda a créixer, però la mort d'una persona propera també t'ajuda a créixer moltíssim i te fa un canvi de prioritats totalment.
I estava dins la teva línia, o està dins el teu pensament, a més de ser un llibre per tu, d'ajudar-te tu a tirar endavant, que pugui ajudar altra gent, en els lectors? Jo hi veig aquest missatge, també. Sí. No sé si tu eres conscient.
A mi, jo en aquell moment que vaig escriure no ho pensava. Com que era un moment en què jo estava malament, només pensava en certa manera. Jo sí que pensava en els meus fills, que van participar molt del procés i clar, eren també els primers que estaven també malament, i pensava que ells els hi podria anar bé, i fins i tot amb el temps, o millor anar-ho rellegint, o tenir com un mapa, diguéssim, de com hi ha anat tot, i això. I, de fet, en el llibre també hi ha escrit dels meus fills de qualque aniversari, qualque carta que van escriure a son pare, i després també quan ja havia mort, i van participar totalment del procés. A part d'això, no pensava tampoc en altres gent. El que sí m'ha passat és que quan s'ha posat en venda i molta gent que ho ha comprat és coneguda, perquè bé, perquè ja s'entén, però després també perquè són gent dins del món aquest de meditació, que és com se va distribuir per aquesta persona que va publicar, que és la Berta, m'ha dit que havia ajudat. Gent que ha passat per un procés similar. I bé, jo el que més ganes tinc és que ajudi a la gent que ho pugui dir.
Aquest llibre va estar a la part central, que és la primera part que vas escriure, se va escriure en què lent? És a dir, havia passat un temps des dels fets que descrius fins que te vas posar a escriure, o va ser una cosa immediata?
Va passar com a mig any, més o menys. Quan tot d'una que va passar, bé, tens aquesta cosa de que has de començar a arreglar papers, que estàs com ocupada en coses pràctiques, diguéssim, no? I que també tenia ganes, no només papers oficials, diguéssim, sinó papers de dins de casa, tenia com a ganes de buidar una mica, de buidar les estanteries, de fer, no sé, com una necessitat de treure coses. I a partir de mig any més avant, com que ja havia fet un poc aquesta feina, va ser quan vaig començar, tenim un apartament a prop de la Colònia Sant Pere, i qualque vegada m'anava allà ja tota sola i era com vengament que surt i això. I va ser aquest procés que va durar mesos, i això no era seguit d'escriure cada dia tampoc.
L'expressió passar el dol, què representa per tu?
Passar el dol, bé, hi ha moltes... moltes teories, diguéssim, de ses etapes que vas passant a partir d'un dol. Bàsicament, jo els poso en el llibre, però són ses d'una Kubler-Ross, però n'hi ha moltes més, i cada persona és diferent. Però sí que tenim una sèrie de reaccions, una mica d'entrada, bastant similars. Jo diria que la primera de totes, o sigui, no comença quan som l'altra persona, comença ja quan te dones el diagnòstic, quan ja comences a dir, aquí la meva vida està canviant, està fent un tomb totalment, i ja de dedicar tot més en aquesta qüestió, però a més passa a un segon terme. I la primera reacció jo crec que és la negació, o sigui, dius, no, això no pot ser, no pot estar passant, els metges s'estan equivocant, això no és possible. I a partir de la negació hi ha les persones que poden enfadar-se més o enfadar-se menys, quan vols que realment no pot negar-ho perquè estàs així, i pot haver una reacció d'enfadar-se, de dir, per què m'està passant això a mi, seguida m'està tractant molt malament, no sé què. Jo crec que per aquesta etapa no hi vàrem passar gaire, perquè jo mai ho he vist com que dius, bé, és que està passant per en sobre i... A la vida passen coses i t'hi passen a les altres i també te passen a tu, per tant, està passant i ja està. I després hi ha com una etapa com de negociació, de dir, el diagnòstic està clar, però trobarem altres coses, i vas demanant, com a dir, bueno, com a mínim que tingui una certa qualitat de vida durant la malaltia, que el demanen més temps, hi ha un cert idea, ho sé, però no del tot. I a partir d'aquí després ja ve com una sensació que se mescla una mica durant tot el temps de tristesa, de depressió, de dir, bueno, això és el que hi ha, però no em fa cap gràcia, no. I fins que arriba una etapa d'acceptació. És a dir, això està així, amb les coses ja no hi puc lluitar més i acceptes la situació i te prepares perquè t'has de morir. I això és la persona que se'n va, i la persona que queda quasi que fa aquesta etapa d'acceptació i de tristesa després, quan se n'ha anat l'altra persona.
Perquè hi ha un moment que s'ha perdut l'esperança?
És que l'esperança de continuar vivint, sí, de que te curaràs, perquè en el principi sí que hi havia com una esperança de que ho superaríem, de que se curaria malgrat el mal pronòstic. Perquè tampoc clarament els metges van dir segur que te moriràs, o sigui, hi havia una lluita i un cercar curar-te, hi havia aquesta esperança de curar-se. Després, quan ja saps, i no ho vol veure, perquè ho veus si t'ho diuen ben clarament, de vegades, perquè si no, continues sense voluntat veure quan ja te queda poc temps. I després, clar, ja d'això ja depèn de ses conviccions de cada un, o el que visquin, i pot tenir una certa... donar-li un cert sentit en el fet de morir-se, també. Perquè és que la vida... la mort també té un sentit. No és una cosa natural, que és el final de la vida, i s'ha de viure com això, com una cosa natural. No és un... És un dolor per el fet de la ruptura, de que aquesta persona se'n va, però és bo que hi ha, diguéssim. És totalment... que molta gent... perquè és tot això que ha viscut més de prop la mort i això ho viu com una cosa natural, no com una cosa tan dramàtica com feien de vegades i com tan amagada i sense enfrontar-la.
El títol de gratitud, en a qui dona gràcies, n'assumpte Cortés?
El títol de gratitud molt ampli, diguéssim. Dona gràcies a com varen i aquest procés, com se va produir, perquè va ser realment una cosa molt harmònica, amb molta pau, amb alegria i en compartir i en comunicació, que és molt important. Per totes les persones que varen tenir prop, perquè varen ser la majoria molt respectuoses, molt varen ajudar quan ho necessitàvem, però sense interferir, com ho va dur Macià, és un company, com va poder estar acompanyat i viure tot el procés. Aquestes persones que m'han fet les proves i l'epíleg, que varen col·laborar i que no només amb el llibre, sinó que varen col·laborar en el moment que Macià estava malament i mos varen donar molta força, molt de coratge. I jo, de vegades, la paraula gratitud m'ha quedat petita, perquè és que he rebut tantíssim que bé, no m'ho basta.
Sí, perquè ho hem de dir fort des d'aquí, que hi ha una presentació de Berta Meneses, un pròleg esplèndid d'Esteve Humet i un epíleg d'un altre gran mestre, que és en Enric Benito. Vull dir que això s'ha de saber, perquè també donen valor, si ja no el teníem màxim, donen encara més valor, si és possible, en aquest llibre. Fem una segona aturada musical. La nostra convidada d'avui, repetim els oients, és Assumpció Cortés, que acaba d'editar Leonard Montaner, Gratitud, acompanyant la malaltia i la mort. La segona peça musical que ha triat la nostra convidada és Quan soni la tendresa, de Joan Daussà. Mos podria justificar aquesta tria?
Sí, aquesta sí que és com a molt més directament... tota una història va ser que quan estava malalta en Macià, el nostre fill, en Joel, un dels nostres fills, li va posar la música d'en Joan Daussà, que encara no era molt conegut en aquell moment, a nosaltres no el coneixíem. I aleshores ell li va agradar, varen comentar, no sé, amb unes nebodes i això, i a ella se li va ocórrer enviar-li un mail d'en Joan Daussà i explicar-li que tenia el seu oncle que estava malalt, que li agradava molt escoltar-lo i que li agradaria, volien segurament si venia a Mallorca o si fer qualsevol concert, perquè li agradaria molt poder-nos-hi convidar i això. I en Joan Daussà va contestar, no pensava en elles, va contestar i bé, que de moment no tenia cap concert a Mallorca, però que bé, que mos donava ànims i tot això. I res, i a partir d'aquí ja, en principi, res més. Va ser que quan en Macià havia mort, feia res, una setmana així. Ell me'l va dir que faria un concert a una finca privada i mos hi va convidar. I aleshores hi vàrem anar, vàrem xerrar amb ell, i bé, a partir d'aquí ja mos han seguit veient, ja hi ha hagut com una amistat amb ell i amb la seva dona, i ja hem vengut aquí a Mallorca unes quantes vegades. Bé, ja venim bastant a Mallorca, perquè la seva dona tenen, les pares tenen una casa per aquí, per Mallorca, i cada vegada que venen mos han anat veient i mos han anat dient coses, vull dir que s'ha creat tot una... I aquesta cançó, a més, és com a molt especial perquè, bé, en el concert aquell mos la va dedicar en Macià, però la lletra és que pareix que el descriu, en certa manera. Que bé, en Joan de Usada és que tothom se fa les cançons seus en un moment determinat. Però parla de sopars de cap d'any, que eren els sopars que ell sempre organitzava, de la nit del mes d'agost, que és quan ell feia l'aniversari i el mes que va morir. Hi ha tota una sèrie de coincidències que aquesta sensació realment està molt especial.
I la sentim un compassos de Quan soni la tendresa.
Vaig abans que ho facis tu, no feu gaire dol i dediqueu-me aquells instants de no dir res de les nits d'agost i tingues la certesa que tu surt. Els faré veure que potser...
Quan soni la tendresa, Joan Dausà, una cançó que ha triat la nostra convidada d'avui, Assumpció Cortés. Tenc el llibre a les mans i he subratllat algunes frases, però no me vull despedir, acomiadar, sense comentar una que diu: és molt pitjor imaginar-te el futur que viure allò que et porta el dia a dia. Aquí hi ha una mica com de melangia, de nostàlgia, fins i tot. O no?
Sí, sí, és una mica dins del que deia també de la meditació, de viure el present, perquè mos crea molt de fantasmes quan estem projectant en el passat i en el futur. I pensam que això, que pot passar coses terribles i bé, i potser són coses reals, però que després quan passen tenim moltes vegades uns recursos que no mos pensàvem que teníem i que mos ajuden a viure aquella situació. I si la vivim simplement tal qual és, sense portar-li més pensaments terribles, en el final, bé, això es viu de seguida, amb alts i baixos i amb llums i ombres, però no, diguéssim, passar pena viure malament abans de que passi.
Sí, sí, sí. Vostè també va ser presidenta o delegada de la Fundació Vicenç Ferrer. Uh-huh. Ha anat a l'Índia i, de fet, hi ha un capítol dedicat a aquest viatge a l'Índia. Els títols, ja que parla dels títols de les diferents seccions, que són molt curtes, que es poden llegir molt breument, n'hi ha alguns títols realment enigmàtics o que necessita, Pentura, una paraula, una frase que li demanaria que mos expliquis capítol, sinó li donaré títols, algun títols que a mi m'han sorprès i que vostè mos digui, mira, que això, pam, una paraula o una frase curta. Per exemple, cercant respostes.
Sí, aquest, és com un poc la nostra manera de funcionar des de sempre. O sigui, com que no mos hem conformat amb el que mos han ensenyat de petits i ni amb el que mos ensenyen de grans. I que sempre hem cercat com alternatives a la salut, alternatives a la religió oficial. Com sempre, com vam fer una casa, vam començar a cercar una construcció més ecològica. No mos hem conformat mai amb el que està establert, diguéssim.
Sí.
No?
I demanaria més...
I cercar una altra resposta, una altra manera de fer les coses, no per fer-se contra, sinó perquè per trobar una cosa que se digués més en com era l'altra.
Assumpció, li demanaria més brevetat perquè m'agradaria comentar-ne unes quantes.
Ah, perdó.
Vostè parlava de la religió tradicional, però hi ha un capítol que és si el senyor, en majúscula, no construeix la casa.
Uh-huh.
Aleshores, aquest senyor és un senyor... Es deu? Què és aquest senyor amb majúscules que apareix en aquest
tipus? No, nosaltres, a partir de la espiritualitat, jo ja he pogut tornar a la religió cristiana sense cap problema. I les nostres reals són les d'aquí i jo tens imatge, diguéssim, de la religió cristiana i la formació i no tinc cap problema en aquest moment.
Present a present, la vida es manifesta.
Sí, és el mateix que dèiem abans. No anticipar-te, no angoixar-te perquè se morirà o perquè passarà tal cosa, sinó viure cada dia amb el que te dedu, que ja basta.
L'ego mai no es rendeix.
Això és una frase que va dir Macià un moment determinat que s'havia enfadat, l'única vegada que se va enfadar en tot el temps amb el tip per una tonteria, i com dir, malgrat que sí que tenim clar que hi ha coses importants i altres que són tonteries, com que Sego sempre vol estar present.
Tu ets cos de Buda.
Això és una de les pregàries que fèiem en les meditacions Zen, perquè també és el budisme, i una de les frases és aquesta que diu tu ets cos de Buda. Per nosaltres, per jo dir budisme o cristianisme, en el fons totes les religions són les mateixes, és una qüestió de terminologia.
La nit obscura de l'ànima, aquesta sembla...
Això ve d'una frase de Sant Joan de la Creu.
Sí.
Que bé, que quan, encara que tinguis totes aquestes teories molt clares, hi ha moments de foscor en què no vols res clar, pujades i baixades en qualsevol situació.
La vida de debò.
La vida de debò seria la vida viscuda en consciència, amb atenció i en més present.
La llavor que germina.
La llavor que germina seria totes aquestes situacions, en el final, donen pas a un creixement personal, aquesta llavor que va germinant.
Vostè creu que aquest llibre pot... Amb qui pensava? Amb quin perfil de lector pensava quan el llibre era impremta?
No té sentit...
Amb quin perfil de lector va destinat aquesta lectura, aquest llibre?
En principi, qualsevol persona interessada, diguéssim, per temes de la vida i la mort, de debò, diguéssim, no? I gent que potser ha viscut aquesta experiència, de vegades s'hi pot sentir també més identificada. A vegades pot ser que no li costi més llegir-ho, també. Però com que tots passam situacions difícils, diguin que qualsevol persona que ha passat una situació difícil, aquest llibre, en principi, podria ajudar, potser.
S'ha de ser creient en alguna cosa per entendre bé el llibre?
Jo crec que no. No, de fet, cristianes, budistes, de pensadors, Eckhart Tolle, per exemple, que no s'identifica en cap religió, que és una persona molt espiritual, s'ha de voler anar a fons, diguéssim.
I ja que vam amb aquest Summertime d'Andrea Motis i Joan Chamorro, i mentre sona aquesta música, li feim la mateixa darrera pregunta que fem a tots els convidats. Assumpció Cortés, una recomanació per viure millor?
Una recomanació? No tinc sentit, perdó.
Per viure millor.
Per viure la vida.
Sí.
Jo crec que és difícil això, perquè tampoc no som aquí per donar molt lliçons i això, però a mi el que més m'ha ajudat ha estat la meditació. El fet d'agafar cada dia una estona de silenci i donar-te que el teu cap està enganant i que no és les coses, hi ha qualque cosa més enllà del pensament, per mi és una manera de poder viure la vida amb molta més pau i tranquil·litat.
Assumpció Cortés, ha estat un plaer tenir-la avui vespre entre nosaltres. Moltíssimes de gràcies. I enhorabona per aquest llibre. Repetim els oients, gratitud, acompanyant la malaltia i en la mort. Assumpció Cortés, editat per Leonard Montaner. Gràcies, amics. Demà tornem amb més propostes. Això és El Crepuscle en 100 estels. It's done.